RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 5. L'Audiència de Barcelona condemna a 3 anys de presó 3 joves de Granollers per llançar pedres a una furgoneta d'antiavalots dels Mossos, amb agents a dins. Va passar les protestes del tercer aniversari de l'1 d'octubre, l'any 2020, a la Cruïlla, entre els carrers Palai i Balmes. Un dels 3 condemnats, a més, haurà de complir mig any més de pena i pagar 76.600 euros per lesionar un agent durant la detenció. El mosso va caure a terra i es va trencar la cama. Segons Alerta Solidària, la sentència via part de les al·legacions de la defensa i compra el relat dels Mossos. Per aquest motiu, ja han avançat que presentaran recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Se'ls acusa d'atemptat contra els agents de l'autoritat, però se'ls absol del delicte de desordres públics perquè no s'ha pogut acreditar que fessin barricades o cremessin contenidors després de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. Pel que fa a la campanya electoral, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, lamenta que a Junts ja li va bé que guanyi el PP, perquè amb la confrontació, diuen, atien l'independentisme. El PSC assegura que amb Pedro Sánchez, Catalunya està molt millor que el 2017. Viladecans, Sílvia Solanes.
Raquel Sánchez ha tret pit de l'estratègia de diàleg i convivència del president espanyol i ho ha contraposat amb l'enfrontament de territoris que busca Feijó, una situació que considera còmoda per Junts.
Sorprenentment, el senyor Puigdemont ha tornat a entrar en campanya i ha tornat a entrar en campanya precisament coincidint amb el Partit Popular. Estan d'acord amb una cosa, que no volen que guanyi el Partit Socialista. Per què? Perquè els hi va bé, moure's amb la confrontació, amb la crispació, els hi va bé, són dos extrems que retroalimenten.
Ho ha dit des de Viladecans, on el partit ha fet aquest migdia l'acte central del Baix.
Des de Ripoll, mentrestant, la CUP ha tornat a criticar l'estratègia de Sumar. Diuen que les propostes progressistes no serveixen de res si després pacten amb el PSOE. Ferran Dalmau.
Els copaires volen atraure el vot d'esquerres i consideren hipòcrita la posició de Sumar. Des de Ripoll, la cap de llista Girona, Mireia Bahí, ha criticat que les propostes progressistes de Sumar queden tapades quan pacten amb els socialistes.
Si la seva aposta és governar amb el PSOE i el PSOE el que vol fer és pujar l'edat de jubilació, el que està fent Sumar és explicar propostes que són paper mullat.
Des de davant de l'Ajuntament de Ripoll, que ara governa Aliança Catalana, la CUP ha insistit en que seran un dic de contenció contra l'extrema dreta i que el partit de Sílvia Orriols és el mateix que Vox. Però els copaires mantenen la línia vermella a Pedro Sánchez. Res d'investidura si no promet el referèndum.
I nou cas de violència masclista a l'Estat. Han trobat una dona morta a Logroño. Ha passat aquesta tarda, segons ha explicat la delegació del govern espanyol, a La Rioja. No hi havia denúncies prèvies per maltractament. I ara els esports amb Pau Bonastre.
El danès Mats Pedersen s'ha endut la 8a etapa del Tour de França, una etapa tranquil·la que ha transcorregut entre Livorno i Llemotges i que s'ha decidit a l'esprint final. Vingegaard i Pogacar han arribat junts a meta i, per tant, un dia més no hi ha canvis a la classificació general. El de Jumbo continuarà amb el mallot groc. En tenis, Carlos Alcaraz busca en aquests moments contra el xilè Harry un bitllet pels 8ens de final de Wimbledon. Després de sumar el primer set, Harry s'ha fet amb el segon al tiebreak i ara el tercer lleuger avantatge per Alcaraz. També en joc el partit del malagueny Alejandro Davidovich ha perdut el primer set contra Run i el segon 4-2 per Davidovich. A la Fórmula 1 en marxa la Q3, el Gran Premi de la Gran Bretanya. A la Q2, Max Verstappen ha estat el més ràpid, Carlos Sainz ha estat cinquè i Fernando Alonso setè. En futbol, segons ha pogut saber RAC1, el traspàs de Toni Villena al Panathinaikos que l'Espanyol va fer oficial ahir es va tancar per 1,5 milions d'euros de traspàs a més de 500.000 en variables.
I al temps, la calor continuarà sent molt intensa fins que el sol comenci a anar de baixada, amb molts termòmetres de 30 a 35 graus i una sensació de xafogó molt acusada a la costa. Demà es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol a tot el país i encara farà més calor, sobretot al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre i a les comarques interiors de Girona.
RAC1. RAC 1. Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som...
A
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Reconcentrat.
Ja tornem a ser aquí, encetem nova hora del Reconcentrat de dissabte tarda, com sempre amb algú de RAC1, obrint aquesta hora, fent de DJ improvisat amb la cançó Catrín. Tenim l'honor de rebre, ell també té l'honor, però sobretot l'honor és nostre, de visitar aquest estudi ara aquesta hora, el company del Departament d'Esports, el gran Albert Pedrol. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Edu, com estàs?
Sents l'honor dins teu?
No, vull dir, és que sento l'honor molt dins meu, perquè evidentment és meu. Jo saps que sóc un soldat teu, absolutament, i estar aquí doncs obrint aquesta hora, doncs escolta, és magnífic i és molt especial per mi.
Has fet alguna vegada de DJ?
No he fet de DJ perquè crec que faria un mal servei a la gent que m'escoltés. Però sí,
més... Ah, però tu tens gust musical.
Però molt variat, jo tinc un gust molt variat. Vull dir, soc capaç de posar-te de tot. Jo crec que no acabaria de quallar la cosa. Vull dir, sí, se m'emportaria, no em deixarien fer més de 5 minuts de punxar.
Molt bé, escolta, quina cançó has triat per obrir aquesta hora del Reconcentrat?
He triat Love the Way You Lie, de l'Eminem i de la Rihanna.
Oh, m'agrada. Just gonna stand there and watch me burn. That's all.
Tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap. Who's...
Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie. Per què aquesta cançó, Albert?
Doncs mira, és una història que em remunta, diguéssim, a la meva adolescència, quan tenia 17-18 anys. A la meva escola, quan jo estudiava d'Esparreguera a l'escola, fèiem un intercanvi amb Dinamarca, i aviso que és una història una miqueta d'amor de joventut, eh? Sí, un primer amor.
Que involucri un altre país ja m'agrada.
Sí, home. Què passa? Que vam fer un intercanvi amb Dinamarca, total, que jo em vaig penjar d'una noia de Dinamarca, i entre que érem molt joves i que vivíem a altres països, només ens veiem un cop a l'estiu, un cop cada estiu.
Com es deia ella?
Ella es deia Cicel. Sí.
M'està agradant tot de moment.
Doncs sí. Aleshores, què passa? Que va haver un estiu que va venir aquí amb la seva noia d'intercanvi, amb la seva amiga, que és amiga meva, evidentment, del poble, i jo em vaig assabentar que a la Cicel, aquesta noia de Dinamarca, li agradava molt Eminem. Total, que vaig fer un dia, havia de venir a casa amb la seva amiga catalana, havíem de sopar i tal, i jo vaig dir, calla.
Et volies quedar bé.
Sí. Fes-te el romàntic, Albert, diu, busca cançons d'Eminem. Total, que tenia tota la tarda, i no sé què em va passar, que el temps se'm va tirar a sobre, i de buscar cançons d'Eminem per fer-li una playlist, doncs vaig acabar amb dues cançons, que és Love the Way You Lie, i una altra que ara no recordo, però vaja, que en tenia dos. Aleshores, Lose Yourself era l'altra.
Lose Yourself.
Sí, en tenia dues. Què passa? Que doncs que ella va arribar a casa, va haver-hi un moment doncs, que ens vam quedar sols, jo vaig activar la playlist i van sonar durant 2-3 hores dues cançons, que eren aquestes dues.
Perquè no t'havia donat temps de preparar-ne més.
No, tio. O sigui, no, se'm va tirar el temps a sobre i vaig fer fatal i em vaig preparar dues. I què passa? Tu saps la cara que tenia aquella pobra noia de veure que eren dues cançons que s'anaven repetint un cop darrere l'altre.
I et va preguntar per què estan sonant tota l'estona dues cançons?
No, jo crec que es va pensar que estava tarat i ho va deixar córrer, però sí, van ser com dues hores i mitja que vam estar allà tots plegats i això, sonant aquestes dues cançons, bueno, els meus amics partint-se la caixa, no en tenien res, ella flipant en colors, devia pensar que aquest tio està sonat, i sí, doncs va ser un moment en què jo em vaig posar que no sabia què fer, perquè dic, és que ara això com ho arreglo? I al final ha quedat com una anècdota.
Hi ha una pregunta que jo crec que s'està fent tothom ara, i és la vas tornar a veure?
La vaig tornar a veure, sí, la vaig tornar a veure i no em vam parlar d'aquest tema, però ja et dic, jo crec que ella ho sap, eh? Però és que no n'hem parlat d'aquest tema. Mira, ara potser li...
Sí. A Dinamarca o aquí?
Aquí. Sí.
No t'ha tornat a parlar mai més d'Eminem?
No m'ha parlat mai més d'Eminem.
Encara
no, no.
Ja no tens contacte amb ella?
Ens felicitem per l'aniversari, perquè el seu és el 5 de juny, el meu és el 7, llavors són uns dies que ve molt seguit, saps què vull dir? Però bueno...
La Sissel. Sí. D'on és la Sissel, per cert?
Ell és
Copenhague?
De... Jo crec que és, de... és d'un poble al costat de Copenhague, no és de la capital. Però sí, sí, una història de joventut.
Molt bé.
Sí, sí.
I Eminem... Continua tenint alguna incidència a la teva vida?
Sí, jo aquesta, sí, perquè aquesta cançó quan l'escolto sempre em recorda en aquell moment i clar, també m'he deixat de dir que clar, com que en aquells moments doncs, encara feies vacances amb els pares i tot plegat doncs clar, quan ella marxava jo recordo escoltar-la aquesta en bucle i fotre'm trist perquè dic, hòstia, ara ha marxat i ara què faig, no la tornaré a veure. No hi havia WhatsApp, em penso, si hi havia WhatsApp tot era molt, molt estava molt a les beceroles i clar, sabies que o feies amb SMS o que no et podries comunicar tan freqüentment, llavors que l'escoltaves, oh, era un drama absolut, i ara la recordo amb carinyo aquesta cançó.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs escolta, Albert, gràcies per l'honor de visitar-nos, d'introduir-nos a la Sissel, a les nostres vides, i a aquest Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie.
A veure si això arriba a Dinamarca, que ara, reobrirem coses.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Sissel, this is for you. Window guest, that's what I call it, window pane. Just gonna stand there. Doncs en aquesta hora de reconcentrat, fins les 6, el campió de Masterchef, l'Eneco, l'exfutbolista i ara estrella televisiva, entrevistat pel Jordi Basté, al Món a RAC1. A més, una estona de la competència i el no se n'ha parlat prou, del no ho sé. Fins d'aquí una estona.
Reconcentrat.
De la undécima edición de Masterchef España es...
És el moment en què Eneco Fernández de Garayalde es proclamava guanyador de la 11a i última edició de Masterchef, una edició XL amb més dies i més concursants, tensió, participants peculiars, molta competitivitat, molta esportivitat entre els finalistes, però el que crida més l'atenció és que tot plegat era el que parlàvem abans amb el Segurola, amb el Rico i amb el Pallàs, i és que el guanyador d'un concurs de cuina no fa gaire, era futbolista, i havia jugat en equips com el Barça B, com el Saragossa, l'Alavés, el Sabadell, l'Oviedo, que és Eneco Fernández. Que vivo a Cataluña, ¿no? ¿Crees?
Sí,
no?
Sí, sí, ya hace muchos años, pasé muchos años de mi carrera deportiva en Cataluña también y ahora vivo en Terrassa, mi mujer es terrassenca. Y estoy aquí, bueno, encantado de la vida. Aquí nos quedamos.
Una edición muy larga. S'ha de dir. Sí o no?
Sí, bueno, ha dicho XL, yo diría XXL, ¿no? O sea, ha sido...
Pero exageradamente larga.
Sí, sí.
En quin moment tu decideixes no presentar-te? És a dir... ¿Tú t'agradava cuinar de petit, de jove o no?
Yo me marché de casa a los 23 años con esto del fútbol, entonces ahí ya me tenía que cocinar a diario. ¿Qué pasa? Que como futbolista ya sabéis que nos gusta mucho ir a comer a restaurantes muy buenos, ¿no? Y yo esto para mí era una de mis aficiones número uno. Encima luego te vas moviendo con el fútbol, vas viviendo en diferentes ciudades, vas conociendo otras gastronomías y para mí era pues como mi hobby número uno, que iba con mi mujer a comer y a cenar por ahí. ¿Qué pasa? Que luego empezamos a formar una familia y eso de ir a comer y a cenar tanto ya no puede ser, ¿no? Entonces ya tiene que ser en casa. Y entonces en casa empecé a intentar hacer eso que no podía ir a comer fuera y a raíz de ahí pues empezó como una pasión por la cocina. Soy muy curioso, muy inquieto y empecé a mirar y a probar un millón de cosas para poder tener esas cenas tan, tan chulas y que tanto disfrutaba con mi mujer, pues poder hacerlas en casa.
Pasión, ¿eh?
Pasión 100%, sí, sí. Sí, porque cuando tienes algo así que es que te das cuenta de que te lleva hacia adelante, a mí, para mí la cocina era... Yo, es que igual suena un poco friki, pero es que yo me despertaba pensando qué vamos a cenar esta noche.
Sí, yo también.
¿Sabes? Y claro.
Sí.
Pero
sí,
tú
sí,
no
sí.
Para cuinar, ¿o sí?
No, ahora no. Ahora no, porque... Bueno, es igual. Vas a hacer una cuina. Llavors, no, porque no, home, es que lo de la cuina a mí me sembla básic. Básic.
Sí.
O sigui, básic. En una casa, ara, en un pis, per mi és bàsic. Primer... Llit i cuina. Per mi és bàsic. Llavors, a la cuina...
Per cert, una pregunta.
Fogons o vitro?
Nunca he tenido fogones y tengo que tener fogones. O sea, ahora nos vamos a cambiar de casa y necesito el fuego. Ahora lo he descubierto y sí, es una maravilla.
Claro, es que...
Alejandra...
Si t'agrada cuinar, t'agrada cuinar.
T'agrada cuinar, Alejandra, tu
sí.
No.
Tu no, per tu.
No, sí, sí. No, sí. Que no, no, amb sí. Una filla marita sí. I... Ara has comentat.
I foc, estàs d'acord o no?
Sí, 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 sí. Jo amb la vitro no m'hi entenc.
Vull dir. Jo tampoc m'entenc amb la vitro.
Clar, però hi ha un dia que tu dius, me voy a apuntar esto al Masterchef.
Más que haya un día, lo que pasa son todos estos años de que toda la gente que viene a casa a comer y a cenar, la broma recurrente es tienes que apuntarte a Masterchef, ¿sabes? Entonces,
pero no saps si t'ho diuen també per cada bé, ¿eh?
No, es que yo soy muy crítico y yo sé que estaba bueno.
Ah, vale, perfecto.
Porque si hay una de las cosas que además creo, no es por, igual esto queda mal decirlo de uno mismo, pero creo que si hay algo que me ha hecho ganar ha sido mi paladar más que el hecho de lo buen cocinero que sea, ¿sabes? Creo que todos esos años de haber podido descubrir y conocer tanto e interesarme tanto por la gastronomía son los que me ha dado como una cultura gastronómica, un paladar gastronómico de diferenciar qué es lo que está bien, qué es lo que funciona, qué podría ser esto y tal. Entonces, yo creo que esa era mi gran baza en el programa, realmente.
Però tu la vas a guanyar amb l'aspecte de dir, bueno, vaig a crear-me un nou món al món de la gastronomia per dedicar-me algun dia a això, o per què n'hi anaves?
Pues porque lo primero, yo cuando acabé el fútbol tuve que buscarme la vida y reinterpretarnos, como nos pasa a muchos. Yo no había tenido unos contratos tan altos, había jugado en segunda división, pero no había tenido contratos tan altos como para emprender un negocio o como para tumbarme a la Bartola. Tenía que volver a trabajar. Y a partir de ahí pensé, ostras, ya nunca volveré a trabajar en lo que realmente me apasiona y lo que realmente me gusta, porque ya he gastado como toda la suerte de mi vida y de 100 vidas, ¿no? De haber sido futbolista, que era lo que yo quería de niño. Ya no puede ser. No me sentía con ese derecho a soñar de eso, ¿no? Pero sí que lo que me apasionaba era la cocina, y sí que durante todos estos años toda la gente me estaba como empujando de tienes que intentarlo, pero ostras, con una familia, ¿en qué momento decido parar a formarme, dejar de ingresar y estar formándome yo para tener un futuro en la cocina? Era como muy complicado, no lo veía. Y Masterchef era justo como esa oportunidad, ¿no? Esa visibilidad que te da el programa, esa formación express que no puedes tener una mejor, y ese recorrido tan corto de 3 meses y pico que estamos ahí, que te permite salir de ahí si has llegado hasta el final, decir, ostras, puede ser que haya abierto esa puerta a la cocina.
Pero te aprendes...
Espera.
Claro, es que no me lo creo, es que venir aquí ganar, o sea, ser uno de los ganadores de Masterchef.
A ver.
No pasa
nada. Nada, no me lo creo. ¿No te lo crees? ¿En serio que no te lo creías?
Es que, joder, yo era uno de los que veía el programa. Es que claro, cuando de repente te ves ahí, yo, por ejemplo, la última ganadora, te tengo que hablar de ella, que es María Lo, que para mí es una auténtica crack en el mundo de la cocina y súper inspiradora para mí. Era como, joder, me daba hasta vergüenza pensar, ahora soy yo el ganador después de ella, ¿sabes? No, había algo ahí que era como, hostia, he venido aquí y ahora he ganado. No, era increíble, increíble.
¿Has notado la repercusión del concurs pel carrer?
Mucho, muchísimo. A un nivel que no, o sea, no me podía ni imaginar. Y fíjate que había tocado esto un poco con el fútbol, porque depende en qué ciudades juegues y tal.
Nada que ver.
Vale,
una cosa, el programa era grabat. Tú esto te lo tienes que callar.
Pero no solo yo.
Pero si no tienes que pagar una pasta.
No, sí. Tienes una penalización que se te quitan las ganas de hablar.
Sí.
Pero es que las niñas estaban en la final. Y las niñas luego volvieron al cole. Y tengo una. Las niñas tienen 8 y 6 años y han estado 2 meses con la boca cerrada en el cole.
Pero eso es un milagro.
Eso es un milagro. O sea, yo no daba un duro, de verdad te lo digo. Y resulta que no sé qué pasó, que a Martina la mayor se le ocurrió una idea que ha sido lo que les ha dado a ellas la posibilidad de aguantarse, que era, vamos a decir que cuando iban a decir quién ganaba, nosotras nos sacaron de la sala del plató y no lo hemos visto y no lo sabemos. Entonces siempre que les preguntaban era, no lo sabemos porque no estábamos. Y a través de esa mentirijilla.
Promete. Martina promete,
Es inteligente.
Perdona, ¿qué te llamas, bro? ¿Qué volies preguntar?
No, y primero quería saber si antes de entrar en Masterchef era autodidacta tu formación. Es decir,
¿cómo?
Tú aprendiste solo, no fuiste a ningún cursillo ni nada. Es decir,
nada, nunca jamás había hecho nada.
¿Siguiendo recetas o...?
Sí, empecé a volver loco cuando estaba en Oviedo con el canal Cocina, que me tragaba todos los programas.
Sí, señor.
O sea, todos. Empezaba con Jamie Oliver y seguía
bueno,
con...
Bueno, soy un devoto de Jamie Oliver.
Cocina es droga dura.
No, perquè Jamie Oliver té una cosa molt bona. Que és guarro com la majoria que fa la gent a casa. Tu veus els programes de cuina tota la vida i veus tot net, tot polit, tot maco. I tu veus a Jamie Oliver, que veu les criatures per allà, que aixafa el tomàquet i el defrit ha fet una merda.
Molta mà. Utilitza molta mà.
Sí, està molt bé.
Però això és la cocina també, por lo menos para mí. Sí, sí. Incluso luego el hecho de comer con las manos, notarlo. Y de hecho con mis hijas aprovecho mucho a eso. Y me gusta mucho también que coman con las manos las cosas que son para comer con las manos. Porque es una manera también de conocer y de aprender y tal. Y Jamie Oliver, que al final final, que son recetas de 4, 5, 6 ingredientes, rápidas, de 15, 20, 25 minutos, sí, y sí, que, sí. Que te permiten abrir la nevera y decir, ostras, ¿qué hago con esto? Venga, pum, algo rico. Y todas esas cosas me empezaron a ayudar un poco a crearme una estructura y a tener unas habilidades que luego sí que fui perfeccionando y tal. Después de salir de esto, me tiré mucho a la cocina tradicional a meterme en los, uh-huh, en los platos de cuchara, en los guisos largos y tal, porque quería una base, porque esos sabores, uh-huh, son imposibles de conseguir en 20 minutos o en media hora, ¿no? Entonces, uh-huh, luego me fui a lo muy tradicional y empecé a hacer los chup chups y el speus de porc y las galtas y tal para tener, y en la cua de bow para tener, sí, sí, como sí, toda esa base de la cocina tradicional, que luego es súper, súper importante si quieres seguir cocinando.
Alejandra.
Sí, ahora que decíamos que esta edición ha durado mucho, ha sido muy larga, tienes que aguantar mucha presión. No sé si el hecho de haber tenido una carrera deportiva antes te ha ayudado a aguantar más la presión.
Absolutamente. Y toda la gente me lo decía mucho esto por la competición y por la presión, pero también por cómo relacionarte, por el tema emocional, de cómo relacionarte con los compañeros y en esa convivencia, que no es fácil, pero para mí era volver a un vestuario, y yo esto lo había vivido ya muchas veces, y entras a un vestuario de cero un montón de veces cada vez que cambias equipo, uh-huh, y muchas veces no conoces a nadie cuando te plantas ahí, y era como eso, pues encerrarte en una casa con 24 personas, uh-huh, cada uno de su padre y de su madre, edades diferentes, cultura diferente, educaciones diferentes, y supe navegarlo bien precisamente por todo el tema este del pasado deportivo anterior, sí, sí.
Pues tío, ha sido como una historia de cuento desde que entramos aquí, sin darnos cuenta al principio yo asumí...
¿Vas a arribar a la final de Masterchef amb Àlex? Uh-huh.
Tu l'acceptaste mucho.
Em sembla que has mantingut una molt bona sintonia. Jo no sé si de debò que us heu portat tan bé.
De debò. Nos queremos muchísimo, no solamente con Àlex. Los cuatro últimos que llegamos, con Lluís y con Pilu también, la final esa de cuatro, cuando nos quedamos los cuatro en la casa, era como parecíamos unos hermanos, ¿no? Uh-huh. Con Àlex también hay una relación muy especial, porque siempre asumí como ese papel de hermano mayor y el de hermano pequeño. Le quiero mucho, sé que él a mí también. Sé que para él fue muy duro el perderlo, estoy seguro, de perder esa final. Y también sé que hay una parte dentro de él que el que fuera yo el que ganaba le hacía sentir feliz, y también fue como muy bonito. Para mí era muy importante, creo, después de todo el programa que llevábamos, y creo que nos habíamos comportado muy bien, sobre todo los que llegamos al final, en todo el tema convivencia y competición y tal, los que lo habéis visto sabéis de lo que os hablo. Para mí era muy importante como dar ese ejemplo de poder vivir esa competición tan dura y estar codo con codo de una manera sana, deportiva y tal. Y creo que lo dimos, y que fue muy bonito lo que se vio al final, porque en una edición tan con cosas bastante polémicas y tal, al final, joder, quedó eso ahí, y estoy súper orgulloso de que haya sido así.
Claro, al principio parecía que, por lo que se veía al principio del formato, o sea, de la temporada, que acabaría la cosa mal, ¿no? O sea, no, pero quiero decir, tú como participante, ¿creías que en algún momento esos conflictos que estallaban podía acabar el programa mal, en el sentido de a nivel de convivencia o...?
No, lo que sí que tenía como una esperanza muy grande de que al final fueras todo la cocina, ¿sabes? Estaba esperando que llegara eso. Yo sabía que yo estaba ahí para eso. A mí no me habían... Yo no estaba ahí para pelearme, ni para pisar charcos, ni para meterme con nadie y tal. Y era como, vale.
Pero digo, porque a lo mejor al programa le interesa que haya ese tipo de...
¿no? Quizás si no lo sé, al final es entretenimiento y es diversión, y entiendo que forma parte de todo ese entretenimiento y todo ese enganche del público el que ocurran todas esas cosas.
Sí.
Pero yo pensaba, tengo que navegar esto y librarme y no hundirme, porque tengo que llegar al final con opciones de ganármelo, claro, en la cocina.
¿Qué tal, Luca?
Bien.
Pues es un personatge, era un TikToker italo-català, per entendre'ns, que sempre que si el trato de favor del jurat i tal.
Mira, ahora que me decías esto de que sí, que como había sido luego la gente en la calle y tal, con cada persona que me para hablar en la calle es como en eco, antes me decían, ¿has ganado o no has ganado? Que no lo podía decir. Ahora es para felicitarme, pero siempre acabamos hablando de Luca. Creo que es sin duda uno de los grandes protagonistas, o el protagonista número uno de esta edición. Sí, sí.
Una cosa. ¿Has fet un llibre?
Sí, sí, sí.
Les recetes en eco, Masterchef.
Sí.
Val? Digue'm la veritat.
Venga.
Les recetes són teves?
Son mevas, 100%. Sí, 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 sí. Y menos mal, porque, claro, cuando tienes que escribir un libro al final, si no te sientes cómodo con lo que has hecho, o no es tuyo, porque o has recibido ayuda o te las han complementado tal, son 100% mías, sí. Todas las recetas que aparecen, mis recetas del programa, aparecen unas recetas de los jueces, aparecen recetas de pruebas de exteriores, aparece una receta de Pilu que ganó una prueba para que aparezca, los menús de la final, el mío y el de Àlex, y luego recetas propias mías, que no me han condicionado, ni dicho, ni sugerido, ni cambiado, ni nada, o sea que en ese sentido estoy súper contento.
He visto que un gazpacho de cerezas.
Sí, sí, sí.
Yo te recomendaría varias cosas.
A ver, al...
No. Es que en verano yo faccio una cosa que me encanta.
A ver.
Que es al gazpacho da maduixes y da
no de maduixes, de cerezas, de cireres i de maduixes. O sigui,
les dues coses.
Les dues coses a la vegada. Val? El que passa és que tu poses alguna cosa que he dit, ai, trucazo. Cucharada de mayonesa.
Sí. ¿Sabes? Hosti. Esto choca, ¿eh?
Oh, pues choca.
Mi abuela, mi abuela materna, le ponía mayonesa al gazpacho una cucharada cuando lo trituraba. Y yo siempre había pensado, raro. Esto no, yo no lo hacía nunca. Y ahora al paso de los años tengo muchos libros de cocina porque durante estos años que me gustaba tanto he ido recopilando un montón. Y hay un libro que me gusta mucho que es, se llama La cocina de la familia, que es del bully, de la época del bully de Ferran Adrià, pero no de los platos que sirven, sino de lo que come el servicio.
Sí.
Y ahí en el gazpacho, el día que abrí la página y vi que el tío le ponía mayonesa, dije, ¡boom! ¡Mi abuela!
Entonces, nunca hay que desconfiar de las abuelas.
¿Has visto? Entonces ahí fue como que todo encajó y dije, joder, soy gilipollas.
Ahora te
vamos a ponerle mayonesa.
¿Y ahora qué vas a hacer ahora?
Pues ahora de momento ir a San Sebastián, que esto también es como una ilusión y eso, porque es formarte en el mejor sitio que te puedes formar en el territorio español de cocina, pues joder, 6 meses ahí haciendo el máster más importante, pues imagínate. Y luego un mes con Jordi Cruz en el ABAC. O sea, que lo voy a tener de jefe. Ahora que bromeabas tú con Guardiola, Jordi Cruz y tal, al final son dos tíos que precisamente me recuerdan muchísimo y ahora lo voy a tener de jefe también.
Pero una última cosa, que es, no em diguis a l'ABAC, digue'm tres grans restaurants que tu has dit, hòstia, o restaurants que tu hagis dit, hòstia, doncs mira, aneu a menjar aquí. Però ja sé que té alguna putada, ara ja ho sé.
No, para nada, al revés. Además, me encanta hablar de restaurantes. Seguramente si me lo preguntaras mañana, igual te digo otros tres, pero te voy a hablar de tres que me gustan mucho. El disfrutar aquí en Barcelona creo que es increíble por la experiencia y porque me hace sentirme muy, muy partícipe de toda la cultura catalana, desde el local, desde cómo es el local, desde ese patio que tienen dentro para tomarte un aperitivo antes o una copa después, que es el típico patio del Eixample, ¿no? Y cómo está decorado y tal, que a mí me vuelve loco. He vivido 4 años en el Eixample y me encanta. Y la cocina, no te voy a decir nada, me parece que ha sido segundo o tercero del mundo, le han dado este año, maravilloso. Los chefs, tuve la oportunidad de conocerlos en una prueba de exteriores en Sitges, increíble. Y una cocina, pues, que es como esa evolución de lo que venía del bully y trasladada a lo que es día de hoy, ¿no? Luego he estado comiendo estuve cenando hace poco en Gente Rara, en un sitio en Zaragoza que recomiendo mucho a la gente de allí, porque es súper diferente la oferta gastronómica que tienen a lo del resto de la ciudad. Es cero clásico, es un menú de degustación largo, les han dado la estrella Michelin este año y utilizan producto que no suele ser tan top como, tipo, no, al final vas a estos estrellas Michelin y menús de degustación y aparece la trufa, aparece el caviar, aparece... No, ellos utilizan el producto muy aragonés, muy de allí, utilizan mucho la casquería también y le dan una vuelta... Y muy interesante este también. Y luego, bueno, pues te digo, este no va a sorprender a nadie, pero el sello de Can Roca.
¡Coño!
Sorpresa. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando fui, creo que es el mejor restaurante en el que he estado, pero me llamó mucho la atención lo de los hermanos. O sea, me parece una maravilla que estando al nivel que están y que han estado y tal, que te reciban así como en su casa y que sean así de cercanos, que te expliquen su historia, su cocina, su comida, su producto así, y que luego es una cocina sin ningún tipo de mentira. No tiene ninguna floritura. O sea, esta tortilla de calabacín es tortilla de calabacín y va a ser una explosión de sabor de ese huevo y ese calabacín, y me parece que el que llegues a un nivel tan alto pero sigas expresando tanto al producto y de la mejor manera, me parece de 10 y de 100, vamos.
Això és reconcentrat.
Només 5 dies, supertecnopreus al Corte Inglés.
Les últimes novetats, allò més desitjat, el que més t'agrada en electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte.
Amb els avantatges dels tecnopreus.
Supertecnopreus, amb lliuraments fins i tot durant el dia.
Supertecnopreus, recorda, fins a un 20% en electrònica i electrodomèstics.
Només fins al dimarts 11 al Corte Inglés. Consulten els models participants.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero a màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible?
El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
A l'estiu hi ha dues coses que no poden faltar. La cançó enganxosa que sona tots els dies i a totes hores i la teva nova Honda SH125. No passis un altre estiu sense. Aquest mes, en comprar la teva SH125 i contractar Honda Plus, et regalem l'assegurança a tercers del primer any. Informa't de les condicions a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasiónplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Això és Reconcentrat.
El govern espanyol prepara una norma perquè la policia pugui aturar un partit si hi ha risc, d'acord?
Ara sí que sí! Sí, senyor, volem policia al futbol.
No, home, no, tampoc.
Volem ordre.
Ja, ja, l'ordre.
Fora els àrbitres.
No, home.
Canviem els àrbitres per policies antiavalots amb escopetes.
L'arro.
Volem que algú arbitri un partit i al minut 10 de joc pugui detenir Carvajal
no,
i fotre-la a la presó.
Crec que no passarà.
Soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
Hola, Charlie. Molt bé aquest públic, eh?
És la claca.
Sí, la claca. Fins ara això només ho podia fer l'àrbitre,
aturar un partit, sí.
I ara, doncs, la policia també, entenc que...
Ah, efectivament, pugem la Guàrdia Civil a dirigir partits de futbol.
Sí.
I en comptes de xiulet, que facin servir la pistola.
Home, no et facis...
Perdona, imagina't com anirien els partits, eh?
No, bueno...
No veuries cap futbolista protestant per una decisió arbitral.
Ja, ja, ja.
Que protestes perquè t'acaben de treure una targeta groga i insultes a un dit de la cara a l'àrbitre.
Sí.
Doncs si l'àrbitre és un guàrdia civil, tranquil·lament, treu la pipa i el tricorni i s'han acabat les queixes.
Ja no.
I si tires a terra com si fos una piscina sense que ningú et toqui, treta la cama.
No, home,
aquest
no.
És el futbol que volem.
No, home, no. És una mica exagerat, de tota manera.
No tens ni idees de Gerard Piqué per la Kings League. No,
ara hi anem. Tu em dius exagerat, jo em dic avançat al meu temps. La temporada que ve segur que els partits de la Kings League, els àrbitres... Són guàrdies civils.
Una parella de guàrdies civils...
Això s'ho està apuntant Gerard Piqué ara mateix.
O una furgoneta de l'arro fent allò que fan de donar voltes sense mirar gaire.
El rondo.
El rondo.
El rondo de l'arro.
Gràcies, Charlie, que vagi bé.
Un moment, perquè sembla que tenim notícia, però no us ho diré al vostre programa de ràdio, sinó al meu de Twitch. Benvinguts a Siempre Positivo.
Charlie, però quina diferència hi ha entre... Perdó, que la música està molt alta. Quina diferència entre quan fas ràdio i quan fas Twitch?
La música de fons.
Ah,
i que crido molt més.
D'acord.
Connectem ara mateix amb el nostre col·laborador estrella.
Sí?
Perquè ens doni l'última hora del Barça i dels fitxatges imminents. Connectem amb Diego Messi. Diego, bon dia. Hola?
Sembla que no ens funciona...
Diego, bon dia.
No, no sembla, no. No ens funciona el telèfon.
És trucada a l'Argentina.
Va, doncs res, seguim. És igual.
No hi ha Diego a l'altra banda. Diego! Si no, el que farem és una cosa, obrir la porta de l'estudi i que entri Diego a l'estudi.
Ha vingut ràpid des de l'Argentina.
Efectivament, aquí volem enganyar. Estem fent veure que truquem a Diego Messi, però tenim prou nivell en aquest programa per dir-li a Diego Messi que si nosaltres no podem anar a Diego Messi, és Diego Messi el que ve a Siempre Positivo. I ja podeu anar arreglant els telèfons, perquè això no pot tornar a passar. Diego, com estàs?
Buenos días, hijo de puta.
Ha vingut directament des de Rosario.
Vine corriendo.
Vine corriendo, sí. ¿Cómo andas, Diego?
Corriendo, andas corriendo, hijo de puta.
Ja. Bé, Diego, què et sembla que la policia pugui decidir acabar un partit de futbol?
Bueno, yo...
Se respira, ¿eh?
¿Qué te sembla?
Sos cabeza de tocho, ¿qué onda? No me sé, hijo de la guardia lista, Charlie, que te conozco. Mira, el tema no interesa.
Bueno, no interesa.
Ante todo, el tema no interesa.
¿Y de qué vos parla, don?
Mira, te propongo un juego. Yo te digo un nombre argentino, ¿sí? Y vos tenés que acertar si es un pueblo, un futbolista o un plato de la cocina argentina.
Home, es em sembla espectacular.
Es divertidíssim.
Em farem participar al públic.
D'acord.
Atenció. ¿Pueblo, futbolista o plato argentino?
Sí.
A veure, digues, la primera pregunta. Posem sí. música de...
De concurs?
Sí, fem una mica de ràdio.
Moment.
Fem ràdio, perquè això és Twitch. Això no és ràdio. Fem Twitch a la ràdio?
Sí.
Fem ràdio al Twitch.
Si jo digo Justiniano Pose, vos decís poble, futbolista o plato argentí. Justiniano Pose.
Home, Justiniano Pose és jugador de futbol, no?
No, es municipio de la provincia de Córdoba, en Argentina. Fundación 1 de marzo de 1911. Intendente Víctor Gerardo Suín, 11.000 habitantes. Siguiente pregunta.
Femo.
Venado Tuerto.
Venado Tuerto.
Poble, persona o plato argentino.
Passem-li al micròfon a una persona de la primera filera.
Venga,
Venado Tuerto.
Té algun voluntari o tothom?
Aquest noi, sí.
Aquest noi. Amb qui parlem?
Ignasi.
Ignasi, des d'on truques?
Des de l'Eixample.
Des de l'Eixample, de Barcelona, entenc, no?
Correcte.
No és l'Eixample de Lleida, no en coneixem cap a Tortosa.
Jo tampoc.
És l'Eixample de Barcelona. Bé, Ignasi, atenció a la pregunta.
Poble, persona o plato argentí?
Però com que era?
Però qui?
Venado Tuerto.
Venado Tuerto. Venado Tuerto. Poble, persona o plato argentí?
Persona.
N'estàs segur?
Sí, bueno.
No.
Marques persona?
Sí.
Encara pots canviar, eh? Venado Tuerto. Una persona que es digui Venado Tuerto, eh, Ignasi?
Sí, sí.
No siguis idiota.
Sí, sí, sí. Venado que...
Ja
Venado,
eh? Ja marcó, ja marcó.
Va, va, ja no, no, dic perquè Venado és vaca.
Ja l'ha marcat.
Però vaja, és igual, és igual.
Venado Tuerto.
És un municipi de la província de Córdoba.
No jogues dit plat argentí, Venado. Venado Tuerto.
Pierden los dos. És municipi de la província de Córdoba. Siguiente nombre. Armstrong.
Atenció, Ignasi, passa-li el micròfon perquè ho has fet fatal.
A la persona al darrere.
La persona que tens al darrere. Com et dius?
Kimo.
Kimo.
Kimo, persona, plat. Plat.
Podria ser pregunta.
O poble.
Farem veure què m'entès tots el teu nom. Kimo.
Armstrong.
Atenció, Armstrong.
Poble.
Poble.
Persona.
Persona.
O plat argentí.
O plat argentí.
Persona.
Armstrong. Persona. Kimo, n'estàs segur?
Segur.
Armstrong. Armstrong. Kimo.
Tu fota-li persona.
Kimo, persona. Kimo, persona o...
¿Dónde sacaron hasta?
Bueno, es...
Público.
Diem...
¿Dónde lo compraron? Atenció. En los encans.
Hem marcat Armstrong, persona. I la resposta és...
Municipio de la provincia de Córdoba. Qué reputísima idea tenés.
Però tot, però un moment, tot és son municipi de la província de Córdoba, tot.
Fem un altre intent, passem-li el micròfon, sisplau, perquè els dos primers concursants...
Una mica de variedad.
Sí, el que tu vulguis, a la dreta o a la teva
esquerra. Passa
aquí darrere.
Cap endarrere.
De Terrassa.
Sembla que crema aquest micròfon.
Sí, ningú el vol, perquè ningú vol jugar-se-la. És un dels concursos més difícils. Riu tant tu de saber i ganar, eh?
Atenció.
Hola, com et dius, perdó?
Hola, Maria.
Maria, des d'on truques?
De Terrassa.
Maria de Terrassa. Endavant, doncs.
Pozo de Moche. Pozo de Moche.
Agrairíem que pronuncies i vocalitzés una mica millor, Diego.
Increïble, Argentina Explaining. Diu-li un sentit com s'ha de pronunciar.
Està diciendo, paixazo.
Per ser més centralista del...
Siguem amics.
Pozo de Moche.
Pozo de Moche.
Poble, futbolista, plat argentí. Pozo de Moche. Endavant,
quan ell diu Pozo de Moche, vol dir Pozo de Molle.
Pozo de Moche, jo ja lo dije.
Atenció, bueno, la concursant de Terrassa.
És
futbol... Home, tant municipi, jo crec que diré municipi ja.
Pozo de Molle és plat argentí, municipi o futbolista.
La resta de
me
gent...
Me la jugo, me la jugo.
Se la juga. I la resposta, Diego, és...
Pozo de Moche, municipi de la província.
¡Vamos!
De
Córdoba.
Sembla una última.
Que si hagi hagut de venir una dona a arreglar-vos en la història aquesta del futbol és que des de luego. Molt bé, nena.
I otro. Va, bueno, seguimos con el
però
juego.
Però quan acaba aquest joc?
No s'acaba nunca, és com l'asado.
Bueno, saps? Fem-ne dos més, va, fem-ne dos més, va.
Dos? Va. Dues preguntes més. Sisplau, li pots passar el micròfon a algú altre?
Bon dia, buenos días.
Bon dia.
Com et dius?
Rosa.
Rosa, des d'on?
De Terrassa, també.
Rosa de Terrassa. Sembla que són amigues. Jo diria que són amigues, em m'arrisco. Atenció a la pregunta, Rosa.
Estem con Ingeniero Luigi. Ingeniero Luigi.
Poble, futbolista o plat argentí, Ingeniero Luigi. Amb dues G's, Ingeniero Luigi. Pensa-t'ho molt bé, eh?
És un nom fals increïble.
No sé. Municipi de la província de Córdoba.
¡Es correcto! Entendieron la dinámica del juego.
Sí, perdona.
Ens han pillat.
Ingeniero Luigi és el germà del Super Mario. Este Luigi.
Luigi. Va, Ingeniero Luigi, de la provincia de Córdoba.
Una cosa, Diego.
Hay un ligero patrón en el juego, ¿no?
Sí.
Vieron el patrón, lo descubrieron a la cuarta, hijos de puta, ¿eh?
Jo crec que ja se sap.
Va, fem l'última, a veure si la gent realment l'encerta. Va, fem l'última, va.
És l'última.
Passa-li, Rosa, a qui vulguis.
La Rosa dels Reins.
Hola.
Hola. Bon dia, a mi.
Bon dia. Amb qui parlem?
Amb el David.
David, des d'on?
De Terrassa.
Què passa? Què passa a Terrassa?
Tercer grau.
Passearon el municipi.
És que són festes majors.
Tots són col·legues. Endavant.
Terrassa, municipi de la província de Córdoba.
Endavant amb la pregunta. L'última, eh?
Revuelto,
és molt important.
Revuelto de Gramajo. Poble futbolista.
Ja riu amb Revuelto de Gramajo.
Poble futbolista o plat argentí?
Plat argentí.
Pensa-t'ho bé, eh? Revuelto de Gramajo. Fins ara.
Exacte.
Fins ara. Ingeniero Luigi. Municipio de la provincia de Córdoba. Fins ara. Armstrong. Municipio de la provincia de Córdoba. Fins ara. Justiniano Posse. Que tot apuntava que era un futbolista. No.
O un notari.
No. Justiniano Posse. Municipio de la provincia de Córdoba. Sí. Fins ara. Venado Tuerto. Venado Tuerto, que tots ens l'haguéssim jugat.
Bueno, jo pensava que és com deia...
I haguéssim dit plat argentí.
Jo estava posant chimichurri.
No, jo pensava que Venado Tuerto és com li deia de la vaca cega.
Exacte.
La versió argentina de la vaca cega. Venado Tuerto. També província de Córdoba, municipi.
Així sona Reconcentrat.
S'ha parlat prou d'avui amb la Llucia Ramis. Llucia, com estàs?
Molt bé, bona
nit. I també el Carles Fiter.
Molt bé.
Què tal, Carles? Tot bé?
Molt bé, molt content,
sí, eh?
I feliç.
Veig més morenet, eh?
Bé.
Toca't el sol, eh?
Bé, hem tingut les vacances ja, diguéssim.
Ah, ja s'ha acabat les vacances?
Sí, ja les he fet, ja està. Ja, feina feta, no t'he vist.
S'ha acabat la lliga, no? Tu vas començar
correcte.
Vacances
i ara...
ja està.
És veritat que ara tothom et diu, jo estic amb les piles tan carregades
sí.
que no em fa res haver-les fet.
Això t'anava a preguntar, que com ho portes, això de ser el primer que fa vacances, després el primer que tornes i quan veus que tothom marxa de vacances.
No, però està perfecte, perquè ara tothom està com molt agobiat i tu vens amb una energia fresca, estàs descansat, he desconnectat molt de cap. L'important de les vacances és desconnectar de cap, no de cos, de cap. I això és el més important.
Important,
que bé.
El mode avió
sí,
durant
sí,
tot
sí.
el dia.
És a dir, les notificacions només...
Tenies el mode avió, de debò?
El deixava el mòbil silenciat, sense cap notificació,
sí.
i el mirava a la nit només.
Jo sí, ho faig sempre.
Que bé.
Cada estiu ho faig.
Sí, sí.
Que bé, jo no puc.
O me'l deixava a l'hotel, o me'l deixava...
No intenta-ho, prova-ho.
És la clau. És la clau. Perquè llavors te n'adones que no hi havia res urgent.
Ja.
És a dir, res dius... És que no ha passat...
Ho mires de la nit, mira si t'han trucat i ja
uf,
està. Generaria una tensió tot el dia, això.
Doncs és molt recomanable.
Intentaré fer un esforç, ja al setembre ja us explicaré com ha anat.
Molt bé.
Però no volíem parlar d'això, eh, Llucia? Quin és el primer tema d'avui del No s'ha parlat prou?
Volíem parlar de seure a la fresca.
Ah, mira, té una certa relació amb les vacances, no? Vaja.
Sí.
És que cada vegada hi ha més gent que es queixa perquè ja no poden seure a la fresca tranquil·lament al capvespre. Perquè a llocs com a Ciutadella, per exemple...
Ah, però mira, jo has dit seure a la fresca i el primer lloc que m'ha vingut al cap és Ciutadella.
Sí, i saps per què? perquè a Menorca és tradició seure a la coca rosa, que és una cadira de lona plegable, sí, que va dissenyar un menorquí, que és en Miquel Anglada, l'any 1920, i que fora de l'illa es coneixeria com aquella cadira clàssica de director, no?
Sí.
I és on seuen normalment els menorquins a seure a la fresca, a prendre la fresca,
sí, sí,
quan el sol ha baixat, no? I fa calor, però ja s'està bé, no? Uh-huh. Comença a estar-s'hi bé. Bé, resulta que hi ha molta gent que es queixa últimament que ja no ho poden fer perquè venen els turistes i et fan fotos com si fossis el figurant de l'escenari de les seves vacances, o com si fossis un animal del zoo, no? I t'estan fent una fotografia i dius, un moment, estic seient aquí al costat de la porta de ca meva, sí, tranquil·lament, passant des cap vespre, deixa'm en pau, no? Bé, dèiem que un lloc on és habitual fer-ho és en aquesta coca rosa, o si no, també en els balancins amb tela de llengües, a Mallorca, per exemple, mon pare i mon mare ho feien sovint a Porto Coloma.
No sé què és aquesta tela.
La tela de llengües és una tela...
Ratlles?
No, és una mica romboide. Bé, ja te mostraré després.
Val. Ja buscarem. Posa
tela de llengües.
Tela de llengües,
clàssica,
vale,
de Mallorca. I llavors nosaltres estiu menjàvem a Porto Colom, des que jo vaig néixer, i llavors seien allà i tothom ells prenien un aperitiu que és el pastís, que és fet amb Ricard, una beguda, sí, del sud de França,
sí,
però la gent seu no sempre beuen coses, mon pare i mon mare, perquè mira. Però llavors nosaltres, com érem petits, anàvem per la part antiga de Porto Colom i anava saludant tota la gent que seia a la fresca, i així és com se coneixia tothom. I a més, tothom seia, parlàvem amb la persona que tenia al costat, o si qualcú hi passava per davant, doncs s'aturava una mica a fer la xerrabeta, i és la manera, doncs, de fer comunitat, no? No queda clar on va començar aquesta tradició de seure a la fresca, però el lloc no queda clar. Quan va començar, sí, va ser en el segle XIX, perquè en els pobles la major part de la gent se dedicaven al camp, en el cultiu.
Sí.
Llavors es llevaven molt d'hores de matí, tornaven tard, quan començava a fer-se fosc, i clar, com que els dies d'estiu eren infinits, perquè hi ha més hores que...
Molta llum.
Has d'omplir molta estona aquí, eh?
Molta llum, moltes hores treballant, calorada, i llavors necessites seure a descansar, no? Llavors que ho feien? Ho feien davant de la porta de casa seva, que era una manera, doncs, d'això, de relacionar-se...
D'interactuar, no?
De relacionar-se amb els veïns.
Les xarxes socials. Les xarxes socials del segle XIX. Sortia al carrer amb la cadira. Sí, sí.
Hi ha fins i tot estudis sobre el fet de seure a la fresca. La psicòloga Mònica Dorado diu que es pot analitzar des del punt de vista antropològic perquè tothom necessita contacte amb la gent, no? I quan arriba la color, seure a la porta per parlar-hi i compartir els problemes és una manera d'unir-nos. No? Perquè, a més, els problemes
s'acaba
no
el dia,
greus.
No? És com allò, el moment de...
S'acaba el dia i pots arribar fins a la matinada.
Ah, sí?
Perquè Andalusia... Clar, aquí també hi hauria una baralla, perquè els andalusos diuen que seure la fresca és tradició seva.
La fresquita. No, seré, jo vinc d'allà i la fresquita.
Clar.
Bona ser la fresquita.
Els manxecs diuen que la tradició és seva.
Sí, dia... mira, la meva família ve de la Castella-La Manxa i també...
Els lleidatans diuen que és de Lleida. És a dir, que a tot arreu diuen que seure la fresca és cosa seva, no? Bé, i llavors, aquesta calor insuportable fa que moltes vegades a Andalusia, per exemple, estan fins a les 2 de la matinada.
Sí.
És que no baixa una mica la temperatura, que a vegades ja ni això, eh? Ja et pots esperar a les 2 a les 3, que no hi ha manera, eh?
I no s'ha d'obviar el punt de xafarderia. Clar, és una manera de fer comunitat, i és una manera de fer que tothom coneix a tothom, perquè tothom sap les històries i els problemes dels altres, i de fet les civilitzacions varen començar així, varen començar amb la xafarderia. Després varen aquestes històries que s'havien de fer més grosses, i llavors ja varen començar les religions, i varen començar altres fórmules de cohesió. Avui dia tenim les xarxes socials, que seria una barreja de tot plegat. I a les ciutats costa més seure a la fresca, òbviament, conèixer la gent, però es veu que és una pràctica beneficiosa per la salut i que fins i tot pot alleujar l'ansietat i la depressió. Però està en perill per molts motius, no?
Tu, Carles, has sabut mai a la fresca?
No.
Vaja, ves per on m'ho sospitava, eh?
És que no.
Clar, motius.
No ho veus.
Motius pels quals...
A veure, per què pot desaparèixer?
És que estic pensant en situacions en què ho podia haver fet, però clar.
No, és que jo ara estic pensant en voreres. Després us explicaré una anècdota, perquè
en
voreres una mica estretes, però no, perquè, mira, jo a Vilafranca del Penedès, quan jo era molt petita, al meu carrer, els veïns del bloc del costat, que era un bloc nou que van fer, doncs van decidir que a les nits doncs volien estar a la fresca i es treien les cadires a la vorera i seien a la fresca. Clar, què passava? que parlaven molt fort, fins molt tard, i hi havia molt de soroll.
Consisteix en això.
Clar, però els veïns d'aquell carrer no hi estàvem del tot acostumats, i al final això es va acabar un dia, no sé si és un dels motius que tens apuntats o no, però es va acabar quan un veí va decidir tirar-los un cubell d'aigua a la nit, els va tirar un cubell d'aigua, i ja no van sortir més.
No, una seria aquesta...
És complicada aquesta convivència, també, vull dir que veig com una imatge molt romàntica de poder sortir a prendre la fresca, i en el cas de Ciutadella, per exemple, que els, no sé, que els carrers, la zona de la illa de Vianants, doncs és una
és molt idíl·lic.
Més pràctica, la majoria són cases, per tant, tampoc no molestes la gent dels pisos de dalt i així. Ho veig com, com bonic, eh? Però llavors he pensat a la ciutat i dic, ui,
la ciutat és complicada. No, està clar, és a dir, aquest seria un dels motius, per exemple. Un altre motiu seria l'aire condicionat. Des del moment...
Perquè vol sortir fora.
Clar, és que...
Si tenim nits tropicals, nits roents, que has de sortir fora a prendre la fresca.
Estàs millor que a teva, no has de sortir per res, no?
I si tens sort que tens una miqueta de terrasseta o el que sigui, estàs a la teva terrassa i has de...
Però llavors no interactues.
No, és diferent. Lo de la terrassa és una altra cosa, perquè
mira, jo si
moltes d'aquestes cases tenen pati interior.
Exacte, jo si tingués l'opció de terrassa o carrer i estigués en un lloc com Ciutadella, preferiria el carrer que no la terrassa.
És molt generacional, és a dir, jo crec que hi ha una mitjana d'edat de la gent que...
No, la gent de la nostra edat surt a la fresca a Menorca i a Porto Colom encara a la part antiga, i tant. El que passa és que ara... Com que
no ho ha vist, el Carles.
No, perquè s'està perdent aquest costum, per això, també perquè molta gent ja se va directament a la terrassa, a la terrassa del bar, i això es privatitza justament aquest espai que hi havia en comú. Bé, un altre dels motius són els mosquits.
Això a la terrassa també n'hi ha.
Bueno, aquí depèn, eh? Si sou dels que us piquen els mosquits, a vosaltres?
Sí, no. Tot arreu.
Jo zero, zero.
Vaig
zero.
Marcada, però...
Mira, te piquen a tu i no mos piquen a
nosaltres. Exacte.
Sí, no, sóc el repel·lent dels meus amics.
L'any passat, molta de gent no va poder sortir a la fresca, a diversos pobles, sobretot, no ho sé, pels pobles de Mallorca, que són, no m'ho van comentar, que no podien seure perquè celles i te baldaven, o sigui, te menjaven.
Això sí que no suport, no puc.
No, i llavors no podies seure ni 5 minuts, te n'havies d'anar perquè, i t'havies de tancar a casa teva perquè no hi havia. I un altre dels motius pels quals la gent ja no seu a la fresca és perquè els turistes venen i te fan fotografies.
Clar,
com si fossis un mico de pira.
Això no ho havia pensat, però sí, és clar. A veure, jo aquest any no hi he anat a Menorca, però l'any passat sí que hi vaig anar i encara hi havia molta gent que seia fora.
Hi ha molts pobles, a Mallorca també, hi ha molts pobles.
Espero que es pugui mantenir i que no marxi. Home, com a mínim que el motiu no sigui aquest, que t'incomodin les fotografies que et fan els turistes.
Però no li fas fotos, no?, si veus qualcú que seu a la fresca.
No, home, m'hi fixo perquè és una cosa que trobo curiosa, perquè aquí realment, potser els pobles molt petits sí que es veu, però jo fa temps que no ho veig aquí. Aleshores, vas allà i és una imatge que et crida l'atenció o que em recorda quan jo era més petita i ho veia, doncs, al poble, això, de la meva mare, o en pobles més petits. Però sí que crida l'atenció, perquè és un pèl excepcional. Avui en dia, malauradament, tot i que el Carles no tingui cap necessitat de sortir de la fresca, eh?
Trobo molt pintoresc, molt bonic, però podent estar en una terrassa a casa teva amb l'aire condicionat i amb altres coses...
Ja està, no val la pena.
Si vols interactuar...
I no coneixes els veïns i no saps qui viu al bloc del costat, res de res.
Sou dels que no viu en un pis, eh? La gent, dels que coneixeu tots els veïns. Jo no sé qui viu en
el bloc. Jo sí que conec tothom.
A veure, jo el bloc d'abans...
Soc la presidenta de la comunitat.
Mira, imagina't.
Jo fa 3 anys que hi visc i no et sabria dir la meitat dels veïns.
No, a veure, el bloc on vivia abans érem 19 veïns i conèixer-los tots era complicat. Però el bloc dels meus pares, que són 12 de tota la vida, home, sí, ens coneixem de sempre.
I en un poble...
Dinars i sopars i...
A mi,
vacances junts, fins i tot,
petita,
amb alguns veïns.
Això de seure a la fresca me va ajudar a saludar gent que no coneixies de res, però ells te coneixien a tu, perquè tu saben que tu ets la neta de tal i ets la filla del qual. O sigui, ells ho saben perfectament qui ets, no? I llavors tu comences a saludar gent que no saps qui són per si de cas, no? Després resulta que són amics de la família. I llavors així és com acabes establint-hi una relació amb persones que...
M'ha agradat aquest tema, eh? Mira, perquè... Sí, m'ha agradat. A més, hem tingut aquí diferents visions del tema, vull dir que... Va, Carles, el teu tema d'avui.
Sí.
De què no s'ha parlat prou?
Igual ajunto tot, eh? Perquè és una miqueta reflexions del viatge i una de les primeres és les propines.
Ui!
S'ho de deixar propines?
Encara n'hi ha? Encara es pot deixar propina?
Bueno, bon tema, bona pregunta.
Mira, avui és la primera vegada que m'ha passat a Barcelona que m'han donat l'opció, quan m'han portat el compte... m'han donat l'opció de deixar propina. És a dir, hi havia el preu final, sense la propina, el normal...
En el compte, ja.
El preu, sí, el tiquet que et donen imprès amb el compte, quan he demanat el compte, et surt preu total, preu amb un 5% de propina, preu amb un 10% de propina. I tu podies marcar la creueta de quin volies. I el noi és veritat que m'ha dit, la primera línia és el preu total. I jo he pensat, ja, sí, el preu total és el que t'he demanat, no, del compte. No entenia què m'estava dient. I llavors he vist que m'assenyalava i he vist 5% i 10%. I dic, ah, que això és la propina. Clar, no l'havia vist mai aquí a Barcelona encara.
Això és molt d'Estats Units, eh? Als Estats Units sí que és on acostumen. No és obligatòria, per molt que la gent s'ho pensi, no és obligatòria.
Ja, però cobren allà, no?
Però clar, però et miraran molt malament si no els deixes propina. Allà és entre un 15 i un 25% el percentatge que deixes, no? A Brasil és un 10%, a Suècia entre un 5 i un 10%. Aquí a Espanya jo crec que és les monedetes que vulguis deixar-hi, perquè no hi ha res
estipulat. El Canadà també és molt alt i allà sí que s'enfaden, si no deixes propina.
Al Japó, en canvi, et miren malament si deixes propina, perquè és culturalment, és dir, la meva obligació és fer bona feina i si l'he feita no m'has de pagar més, és la meva obligació. O sigui, el que has de fer és castigar-me si no la faig, no? Les propines van originar a Anglaterra al segle XVI, quan els hostes deixaven diners per als empleats dels seus anfitrions. I la veritat és que... Té una lògica, no? Que igual la propina l'hauries de pagar abans perquè t'atenguin bé i no després, no? De fet, es deia, el nom era propino, abans de beure. Ah. Tu donaves una propina abans que et donessin l'aigua, no? Quan tornaves a casa de qui t'havia invitat, llavors el servent li donaves la propina i et donava una mica d'aigua pel llarg viatge que havies portat. De fet, en francès es diu pourboire, per beure, o en alemany, trinkel, que és diners per beure, no?
Perquè... Clar, però nosaltres ho hem interpretat com al revés, no? De dir, si donen bon servei, deixaré propina, no...
Correcte.
Abans.
Exacte. És com s'ha acabat interpretant tot això, no? El problema, ho dèiem ara la Llucia, el problema és quan la propina serveix per justificar uns sous baixos de la gent.
Clar.
Aquest és el gran problema, és la propina hauria de ser un extra. Quin problema hi ha ara? Jo, per exemple, tinc... m'he trobat aquest estiu alguns xiringuitos, en català es diu guinguetes, però em sona fatal, ho sento, eh?
Deixa'm dir,
jo sé que es diu guingueta, però no fa...
Fan aquesta excepció, no passa
res. No fa estiu, ho sento, em sap greu pels puristes. Casos en què ja no... Allò que pagues amb targeta, la majoria... Un dels motius pels quals s'ha perdut les propines és la targeta de crèdit.
És que això t'anava a dir, que a vegades... Abans, no?, encara la gent portava monedes i deies, mira, doncs això, deixo unes monedetes aquí sobre, el que tingui, però ara...
Clar, el problema és que moltes et diuen, és que no podem... no pots deixar propina amb targeta. No et permeten. T'han de cobrar el just, perquè si no, els hi cobren l'IVA. Allò que facturen, no? Diguéssim que el passar pel banc...
Sí, però el lloc on he anat avui sí que era tot per pagar amb targeta. I de fet, als Estats Units sí que et cobren la propina amb la targeta. És a dir, et posen el percentatge de la propina a la mateixa targeta i tu ja ho pagues.
Però llavors aquí ja cotitza. És a dir, per exemple, si tu li deixes un euro amb targeta, no és un euro sencer que va l'empleat.
Clar.
Perquè aquest euro... és en blanc, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
En teoria, la llei diu que les propines s'han de... El treballador hauria, el cambrer, hauria de tenir restar l'IRPF també de les propines. És a dir, que aquí entraríem en un debat.
Sí, sí, sí.
De fet, aquí venia que jo em vaig trobar en un cas en què el cambrer ens va dir no podeu donar propina, prefereixo que em doneu un comentari a Google. És a dir, em dic en Dani i prefereixo perquè el nostre jefe ens premia si tenim comentaris pels cambrers. És a dir, que hem arribat a que un cambrer prefereix que li posis una bona ressenya a Google, que evidentment els negocis, sobretot aquests turístics o de platja, d'allò, doncs prefereixen que tu li premis dient, ostres, he estat molt ben atès pel Dani, i llavors el jefe premia amb alguna propina o recompensa el d'allò. I m'ha sorprès això, que hem anat oblidant les propines i potser agraeixen més un bon comentari de Google.
Però tornem al mateix, el que no pot ser és que es valori el salari a partir d'aquestes bones crítiques.
Clar, jo trobo bé que és que sigui una recompensa, no que sigui de dir que et pago molt poc i cobraràs un mínim si d'allò.
Mira, això que diu el Carles, he arribat a veure llocs que et porten una targeta perquè amb un codi QR perquè facis directament el comentari amb el mòbil, el facis allà, mentre ets allà, perquè volen que el facis, et diuen que deixis el seu nom i si fas el comentari en aquell moment et fan, no sé, un 5% de descompte o et regalen els cafès.
És clar,
i llavors com que dius, si em fan el descompte he de fer el comentari, doncs vas allà en l'enllaç, deixes el comentari i et regalen els cafès. Vull dir que això també ho he vist, eh?
És que et diria que és la millor estratègia seva, ara que no ens escolta ningú. No, el que més posiciona Google Maps són els comentaris.
Clar.
I si tu aconsegueixes que a sobre et col·loquin paraules claus al comentari, és la bomba.
En fi, Llucia Ramis, Carles Fiter, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
RAC 1 centrat. RAC 1. Mariona Escoda. cantant.
Cada vegada que veia números repetits, 1-1-1 o 2-2-2, 3-3-3 i tal, sí, interpretar-ho com un senyal de l'univers. I depèn de quin número apareixia, eren senyals diversos. Si no veia 11-11 aquell dia, no confiava que la gala aniria. Amb l'11-11 segueixo pensant, si ho veig, ja suposo que m'autocondiciono que el dia anirà bé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés.
RAC 1.
Tots som 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
RAC 1.
Tots som 1.